Tot just un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir, avui amb representants dels partits polítics en presència al ple, Francesc Carol de Convergència i Unió, Bruno de Salvador del Partit Popular, Pere Soler del PSC, Joan Calderón d'Iniciativa i Guim Pros de la CUP. Molt bon dia al 5.
Bon dia. Bon dia.
Moltíssimes gràcies per assistir a aquesta tertúlia. Avui arranca el debat de política general, precedit com l'any passat per la Diada. El president de la Generalitat ha de fixar les prioritats del curs polític, marcat per la consulta, i fins i tot podria portar-se a votació el manifest del Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Es busca un ampli consens que inclogui el PSC. Tot això, a més, en paral·lel, òbviament, a la situació de crisi econòmica que també marcarà aquest debat. Els voldria demanar quins seran els posicionaments dels seus partits en aquests dos punts, consulta i crisi. Ja sé que són dos punts que demanen intervencions llargues, però sí que els demano una certa brevetat. Si volen, podem començar amb un dels dos, o si volen, barregin les dues intervencions. I a partir d'aquí establirem un debat i després tractarem altres temes. En tot cas, que comenci Convergència i Unió amb Francesc Carol, facin aquesta intervenció inicial i després ja entraran en matisos i interpel·lacions. Com vulgui.
Bon dia. Respecte al tema de la crisi, com sempre, buscar les maneres de sortir, d'evitar que creixi la taxa d'atur, tot i que sembla que comença a estancar-se, i mirar si aquesta sembla possible inici de la recuperació, sempre dic possible, sembla i inici, sigui cert. Respecte al tema del dret a decidir, està clar. Després de la via catalana, continuem pel tema de fer el referèndum, pel dret a decidir, i continuem amb el calendari. A partir d'aquí, considerem que comença el dia després. És a dir, a partir del 12 de setembre, després de la via, comença el que fem amb tot aquest procés que ha mogut entre 1,5 milió i 2 milions de persones, es calcula que hi havia a la via catalana. El més important és que ha pujat a Catalunya dins de l'arc mundial, tothom s'ha fixat en el que ha passat i creiem que la independència de Catalunya passarà sempre per la possibilitat que ens reconeguin altres països. L'actitud de Letònia i Lituània han sigut importants, tot i que després han hagut de reformar el que i refer el que havien comentat després d'aquestes crisis de consulta, però les paraules de l'ambaixador nord-americà a Londres són bastant clares. Creu la possibilitat i no tindrà la possibilitat de reconèixer una Catalunya independent. Per tant, nosaltres amb aquest tema és continuar cap a la via del referèndum pel dret a decidir.
Bruno de Salvador, del Partit Popular, bon dia.
Sí, buenos días. Bien, nosotros pensamos que...
Un momentet, que té un petit problema amb el micro i no vull que el deixin d'escoltar. Ara el nostre tècnic el solucionarà i quan vulgui.
Sí.
Ara perfectament.
Sí. Molt bé. Nosotros desde el Partido Popular pedimos, lo hemos pedido varias veces al gobierno de la Generalitat, es decir, el gobierno no puede decir lo que quiera ni hacer lo que quiera. El gobierno tiene unas competencias, tiene que perseguir el bien común y tiene que decir la verdad. Es decir, en un tema tan grave como es el tema de la secesión, no puede engañar a los catalanes. Tiene que decir lo que dicen los tratados. Es decir, si un gobierno en un Estado de Derecho se aparta del Estado de Derecho, pues el futuro es más que incierto. Nos encontramos con un gobierno que no gobierna, un gobierno obsesionado con la independencia, un gobierno que va a ser recordado históricamente por la frustración que va a crear en la sociedad catalana, como ya pasó con el Estatut, y un gobierno que en vez de unir a los catalanes los divide, porque aquí el problema no es la fractura que se crea entre Cataluña y el resto de España. Aquí lo más grave es la fractura que se está generando dentro de Cataluña. Y esto será responsabilidad del señor Mas. En cuanto al tema de la crisis, sí que es verdad que se están produciendo ya algunos datos esperanzadores. La prima de riesgo no tiene nada que ver con la que teníamos hace un año. Los índices de producción industrial pues están aumentando. Se ha elevado la previsión de crecimiento para el 2014 en un 0,7%, pero en Cataluña, sobre todo, tenemos una tasa de paro de niveles, yo diría que casi africanos, por desgracia, sobre todo a nivel de juventud, y esto sí que tiene que ser la verdadera prioridad, ¿no? Se necesita contener todavía más el gasto en asuntos que no afecten directamente a la ciudadanía, todo lo que son pues empresas públicas, gastos suntuarios, por ejemplo, de contenido estrictamente ideológico, que no solo no han disminuido, sino que continúan aumentando, ¿no? Entonces, este es el panorama que nos esperamos encontrar en el debate política general.
Es tornar a para el PSC, en Pere Soler, bon dia.
Hola, molt bon dia. Amb aquestes dues qüestions
que heu apuntat, bueno, que has apuntat de debat, el tema de la consulta, em sembla que nosaltres per activa i per passiva ja no sabem com dir-ho, estem pel dret a decidir, si algú li queda un dubte que m'ho pregunti. La segona qüestió és la voluntat explícita del PSC de treballar i sobretot en el marc de la institució que creiem que pertoca, que és en el marc de la Comissió del Parlament de Catalunya. La tercera qüestió, estem treballant també per veure si és possible sumar-nos a la declaració, a aquesta possible declaració que ens surti del debat de política general. I la quarta qüestió en el tema de la consulta és seguir exercint com a pedagogs la pedagogia a la resta de l'Estat per no només sumar voluntats aquí a Catalunya, sinó anar sumant voluntats a la resta de l'Estat. Ja sé, amb totes les urnes i amb totes les crítiques que es poden derivar, però jo vull recordar que ni tan sols fa un any al PSOE no se li havia passat ni pel cap què era això del fet català i molt menys de la reforma de la Constitució, i avui dia ja sembla inalienable el discurs que està fent el PSOE en aquest sentit. Respecte a la crisi, molt breument, és obvi que el debat en si intentarà amagar la mala gestió que està duent a terme el govern de la Generalitat. Tampoc se'ns escapa que hi ha unes finances desequilibrades, és evident, el tema de les balances fiscals, i per tant cal redireccionar i cal redimensionar el finançament per Catalunya. Sembla ser, però, que els únics que ens quedarem enrere amb aquests vots verds que s'estan anunciant són els catalans, i concretament els funcionaris catalans, que són els únics que en aquest any se'ls hi retallarà de nou. No és la paga, sinó se'ls retallarà directament el sou, perquè això de la paga de Nadal s'hauria d'explicar bé d'on surt. I per tant, nosaltres creiem que, en comptes de portar solucions en el debat de política general per minvar les mancances i les pèrdues en la societat del benestar, girarà al voltant de la sobirania, que és un embolcall que faran servir per amagar les deficiències de la seva gestió.
Iniciativa, Joan Calderón.
Bé, bon dia. Sobre el posicionament d'Iniciativa al debat de política general que comença aquesta tarda, en primer lloc dir que nosaltres farem un balanç del que ha fet l'acció de govern, en aquest cas de l'equip de govern de Convergència i Unió i Esquerra Republicana, perquè no ens hem d'enganyar, Esquerra Republicana també participa de l'acció de govern de Convergència i Unió, i posarem de manifest tot allò que s'ha dut a terme o no s'ha dut a terme durant aquest primer semestre de l'any. I quan parlo del que no s'ha dut a terme, per exemple, parlem del frau democràtic que ha significat el no debat del pressupost en seu parlamentària, per exemple, amb la pròrroga del pressupost, i no poder debatre quines són les línies mestres de la política econòmica del govern en seu parlamentària. Això, per una banda, posa de manifest aquest fals gir social que diu el senyor Mas que ha fet, un gir social que, en aquest cas, parla de retallades en el salari dels treballadors públics, amb la retallada del 7% del seu salari. No m'agrada parlar de paga extra perquè sembla un premi i no és una paga extra, és salari del treballador públic, i estem parlant d'una retallada en el seu salari d'un 7%. No només van faltar la veritat quan van dir que l'any que ve no hi haurien retallades, sinó que a més d'agost a setembre va canviar el posicionament del conseller Mas-Collell, i on va dir que no es tocarien els salaris dels treballadors públics, al setembre va anunciar aquesta retallada. I per últim, parlem d'un balanç de 2.000 milions d'euros en retallades amb aquesta pròrroga de pressupost. Jo crec que la qüestió nacional, i ara lligo ja amb l'últim i acabo, la qüestió nacional no pot amagar la gestió d'un govern,
però ho intentaran,
sí, la gestió d'un govern que realment està castigant a les classes populars i als treballadors i treballadores del país, no? I en el sentit nacional, el que farà Iniciativa és presentar una resolució en la que realment el Parlament es posi a treballar ja per esgotar les vies legals de poder consultar aquest referèndum, perquè si hem de pactar amb l'Estat a aquesta consulta seria un referèndum. Per tant, demanarem que en el termini d'un mes la comissió parlamentària acabi els treballs i poder anar al Congrés a presentar la proposta de referèndum al Congrés dels Diputats.
Guim Pros, de la CUP.
Bon dia. Abans, una prèvia, Bruno. Fractura és, en tot cas, el que està provocant el govern del Bauzà a les Illes Balears.
Després en parlarem, si
tenim temps. I no pas el que està passant a Catalunya. Respecte a les dues qüestions que has plantejat, la crisi, nosaltres posarem sobre la taula tot el tema de les retallades, les posarem, evidentment, en qüestió. farem propostes al voltant de, del que creiem que es necessita i que és més inversió pública, al contrari del que segurament deia el Bruno. Farem propostes al voltant també del que ja fa temps que venim demanant, que és una auditoria clara de com està tot plegat a nivell de bancs. I respecte al tema del referèndum i de la declaració que es vol aprovar, bueno, el nostre posicionament és clar. També és veritat que estem parlant d'un document que entenem que és molt de mínims i que està fet amb la clara intenció de que, crec jo, vaja, de que el PSC s'hi sumi. Per tant, Pere, a veure si ho feu.
Si fos per mi, ja et dic que sí.
Ja. Contem els punts que no ens agraden aquesta declaració, és veritat, però també és veritat que és un pas més cap a exercir el dret a l'autodeterminació i és un pas més, i a més està recolzat per moltes entitats de la societat civil. Només un fet, jo crec que ens hauríem d'acostumar a parlar, o almenys nosaltres no ens agrada parlar de consulta, ens agrada parlar de referèndum, el Joan abans ho comentava. Entenem que el referèndum expressa una qüestió vinculant i entenem que és com s'ha d'afrontar la qüestió. Per tant, bé, posicionament clar de la CUP respecte a la consulta, respecte al referèndum i respecte a la crisi.
Han demanat, entenc, gairebé tots, sí, un torn de resposta. Fem una altra ronda en ordre, els sembla? Uh-huh. Breument. Doncs, senyor Carol.
Bueno, molt breument, dic que el dret a l'autodeterminació, el dret a la consulta, no és una manera de tapar cap política. Quasi gairebé 2 milions de persones tenen raó en alguna cosa. Per tant, el concepte de mentir que diu el senyor Bruno Salvador no sé d'on se'l treu. Doncs 2 milions de mentirosos que surten al carrer. Fractura no n'hi ha hagut, perquè no hi ha hagut incidents. Lamentablement a Madrid sí que en va haver-hi el mateix dia. Per tant, el concepte de fractura no hi és. I sobretot, l'estat de dret. L'estat de dret és moltes coses, però també, per exemple, és l'opinió que pot tenir Europa o el Tribunal Europeu de Drets Humans. Per tant, les lleis que hi hagin aquí no vol dir que no es puguin canviar. Una de les bases de la independència nord-americana va ser el dret del poble a canviar les lleis que siguin injustes. El dret d'autodeterminació apareix amb la Societat de Nacions, amb el 5è punt de Woodrow Wilson, el president dels Estats Units, que va fer els 14 punts en acabar la Primera Guerra Mundial, i és un dret reconegut per la Societat de Nacions i per la ONU. Per tant, més de dret que això, impossible. I una petita anècdota molt tonta.
Molt breument.
Un grup de dones hereves a títols nobiliaris van considerar que la llei espanyola no era correcta al discriminar dones respecte a homes a la successió de títols nobiliaris. L'estat espanyol no hi va fer cas, van anar al Tribunal de Drets Humans, van obtenir una sentència favorable i han canviat la normativa espanyola. O sigui, una cosa com aquesta, que no deixa de ser simbòlica, considerem que Europa pot fer canviar les coses, la normativa espanyola, més en cas en el tema de l'autodeterminació. Gràcies.
Partit Popular.
Sí, bueno, varias cuestiones. Empezando el tema que ha hecho alusión señor Calderón en relación al tema de la falta de presupuestos, ¿no? Que no lo he comentado antes, pero sí que es un tema de pues bastante grave, porque esto demuestra, en definitiva, la inactividad que estamos sufriendo en el Parlamento de Cataluña. La inactividad legislativa. Creo que en lo que llevamos de legislatura se han aprobado una o dos leyes en lo que llevamos de legislatura. Una de ellas es la ley de acción exterior o de la diplomacia catalana, que lo único que hace es poner más dinero para crear más estructuras de Estado cuando no tenemos un Estado. Es decir, ya el señor Mas ya va como si ese referéndum hubiera sido aprobado, hubiera sido legal, hubiera sido afirmativo, él le da igual, él va creando las estructuras de Estado, va a tirar para el dret como si no existiese el dret. Y luego también el tema del, me parece interesante el tema del por qué se habla del tanto el dret a decidir, ¿no? Es decir, hace muchos años se hablaba del dret de autodeterminación muchísimo, pero de repente todo el aparato mediático del nacionalismo, que no olvidemos que es mucho, empezó a acuñar el término de dret a decidir. ¿Y por qué este cambio? ¿Por qué se pasa de dret a la autodeterminación a derecho a decidir? Las cosas no pasan por casualidad y en política tampoco, ¿no? Pues ¿por qué? Porque sabe la gente perfectamente que el derecho a la autodeterminación efectivamente es un derecho que acuña Naciones Unidas, pero no lo acuña para que Córcega, para que la Alsacia, para que Cataluña, para que el Piemonte se puedan ejercer la secesión. No es esto. De Naciones Unidas reconoce el derecho de autodeterminación, faltaría más, para todas aquellas colonias, que eran muchas, y continúan siendo, todos aquellos territorios ocupados, todos aquellos países que han sido ocupados, todos los países de la órbita comunista, todos los satélites, países satélites de la URSS, ¿eh? Todos esos sí que tenían derecho a un a ser quien eran y a volver a su justo a sus posiciones iniciales. No, entonces se pasa al derecho a decidir, que es, repito, es un término que no existe en el ámbito del derecho internacional público. No existe en el ámbito del derecho internacional público. Por eso se cambia el nombre y se viene a comprobar. Entonces, son constantes las alusiones y las menciones de la legislación europea al tema de la secesión de una parte de un Estado y las consecuencias. Y esto es de las cosas más graves que considero, porque el gobierno de la Generalitat lo disimula, dice que ha encontrado una persona que dice lo contrario.
¿Podríem posar un exemple?
Ha quedat clar.
No.
No, fem que acabi tothom aquesta ronda i després podem parlar. Pere Soler.
Bueno, jo ja ho apuntava en la primera intervenció. Veu com el senyor Carol no ha parlat de la crisi, no ha parlat absolutament res de quina és la perspectiva, què és el que pensa presentar com a solucions en el Parlament de Catalunya, en el debat de política general respecte a la lluita contra la crisi, un pla de xoc, etc. Res, el debat sobiranista, el que interessa. Després diuen que no volen amagar res. Per cert, amb la corresponsabilitat, que ho ha dit el Joan, d'Esquerra Republicana de Catalunya...
Que no hi és en aquest debat un moment, que quedi clar perquè no té presència al ple. No, dic per si algú ens escolta, ja està, senyor.
Per voluntat de la ciutadania de Sant Cugat.
Jo dic que no té presència al ple.
Deixa-m'ho clar, no té representació per voluntat de la ciutadania de Sant Cugat en aquests moments. Però és una corresponsabilitat fins a arribar a una quasi esquizofrènia política de dir...
Compte amb aquests termes, si us plau, els he dit diverses vegades a les tertúlies, no facin servir termes mèdics per referir-se a posicionaments polítics.
Doncs perquè ja pot... D'acord, disculpi'm, amb una certa, diguéssim, desorientació política, que estan a l'oposició però governen des de fora i que diuen que estan disposats a entrar en el govern en el moment que hi hagi data de consulta. A mi que m'ho expliquin. Tot i així, segueixo apuntant, ens agradaria que ens expliqués el president del govern de la Generalitat què pensa fer, com pensa sostenir la sanitat, l'educació, la seguretat, els serveis socials en el nostre país. Què farem amb un pressupost que ara està prorrogat? Una manca d'idees, l'única idea que se li acut, no, pujar els impostos a les grans fortunes, no, muntar una loteria de Nadal, això són les grans idees. Què pensa fer? Quina serà la inversió en recerca i innovació que el nostre país doncs havia despuntat en els darrers temps que s'havien fet? Què pensa fer? Això és el que volem sentir els ciutadans en un debat de política general, solucions de futur. No si es fa una consulta, que també té la seva importància, però jo crec que el debat de política general ha d'anar orientat cap a aquest fet.
Iniciativa.
Bé, jo crec que el senyor Bruno de Salvador, que parlava de la inactivitat del Parlament, hauria d'estar content pel que fa a la pròrroga del pressupost. Jo li vull recordar que el pressupost que hi ha actualment prorrogat és un pressupost acordat entre Convergència i Unió i Partit Popular, i això és el que tenim ara, un pressupost que en 6 mesos ha retallat més que en tot un any, 2.000 milions d'euros. Això per una banda. Per altra banda, sorprèn que Esquerra Republicana estigui donant suport des de fora a aquesta forma de fer política, no? Dit això, és veritat també, això per ser rigorós, que a banda de la loteria s'han implementat impostos o s'han aprovat impostos verds, del tema dels carburants dels avions, els aeroports, una ecotax al turisme i als recintes turístics, que no li diem ecotaxa perquè si no recorda propostes anteriors i clar, no fa bonic, no? Però és veritat que hi ha hagut avenços en aquest sentit, no? Iniciativa sabeu que està per recuperar l'impost de successions en els trams alts de grans fortunes, que en aquest cas el govern de la Generalitat mai ha descartat en el futur poder-ho implementar si tenen problemes de liquiditat. En qualsevol cas,
breument,
efectivament, s'ha de parlar del dret a decidir, el posicionament d'iniciativa ja l'he explicat abans, però també hem de parlar de la privatització del clínic, hem de parlar del trasllat de 6.000 interins del cos de funcionaris de la Generalitat de Catalunya, que no perdin aquests llocs de feina. Hem de parlar de la retallada del 7% de salari, hem de parlar de corrupció, hem de parlar del cas ITB, hem de parlar del cas Palau, hem de resoldre aquests temes també. I això és el que Iniciativa farà al ple. Jo crec que no podem tapar tot amb la bandera. s'ha de parlar de tot, s'ha de parlar de radicalitat democràtica, que és l'expressió del dret a decidir, però també hem de parlar d'ètica i transparència i de garantir un estat de benestar fort, que a dia d'avui, amb l'exercici de govern que porta Convergència i Unió, tot això no està garantit.
La CUP, per tant, aquesta segona ronda...
Sí, no, en tot cas és evident que si el govern de Convergència i Unió no té ganes de treure, de posar damunt la taula el debat de la crisi, que pel que sembla no en té ganes, és evident que la resta de grups polítics ho faran i per tant, vulguin o no, se'n parlarà. Jo estic d'acord amb el Joan quan comenta que el debat de la crisi econòmica no s'ha de tapar amb la bandera, i el que passa que jo crec que són debats absolutament paral·lels. I per tant, bueno, nosaltres sempre hem reivindicat que el fet nacional, el dret a l'autodeterminació i la independència d'anar acompanyada de la justícia social, i entenem que són dos debats indestriables, i així és com ho afrontarem en el debat d'avui.
Algun comentari més? Perquè voldria parlar de les Illes Balears.
Una cosa
sí,
molt breu.
Tindran tots un altre torn.
Complementant amb el Guim, jo, des d'Iniciativa sempre ho hem dit, i en aquest cas jo crec, amb matisos, coincidim amb una miqueta amb el que proposa la CUP, no? No hi ha avenç nacional, no hi ha avenç nacional de país sense avenç social, i a l'inrevés, són coses que van lligades, no? I en aquest debat del dret a decidir és un debat de garantir l'estat de benestar que a dia d'avui no es dona. Per tant, jo crec que també ha d'entrar en el debat el model de Catalunya que volem, no?
Partit Popular, breument, si els demano intervencions telegràfiques.
En relació al tema econòmic, està muy bien, es decir, criticar los recortes, porque entiendo que desde la izquierda se critique, pero yo pediría una cierta dosis de realismo, es decir, aprendamos...
Perdona, Bruno. No.
Mantet,
sí, però perdona. Perquè...
No he empezado a hablar?
No.
Anava a dir el mateix, encara m'ha acabat.
Estic d'acord i m'excuso per avançar, però ahir sentíem paraules de presidents del Partit Popular que deien que retirarien impostos i que a més no retirarien la paga. Per tant, volia fer aquesta acotació perquè, clar, un discurs en un lloc i un altre discurs.
Però un moment, però si no ha intervingut encara.
No ha dit res encara.
És que no sé per on anava, m'imagino per on anava la intervenció, però vaja, no l'he escoltada.
Sigo sorprendido porque, bueno, en fin.
I han llegit el pensament, potser, però no...
Una dosis de realismo, ¿no? Es decir, como esto, como una reflexión en voz alta. Está muy bien decir que los recortes desde la izquierda que no se tienen que hacer, que tal, pero a ver si aprendemos todos los gobiernos del Partido Popular, que son la inmensa mayoría en todos los pueblos de España, a ver si aprendemos que no se puede gastar más de lo que se ingresa. Y esto es fundamental, porque es que si no aprendemos esto, estamos condenados a deudas gigantes, déficit desbocados, y así no se puede gestionar una comunidad política. Entonces, yo creo que la lección que tenemos que aprender todos de esta crisis es que aquellos remedios que tenían nuestras abuelas, que no eran expertas en economía, que si ganas 5 no puedes gastar 7. Únicamente quería decir esto.
¿Algún comentario más?
No, yo me refermo. Pues que le diga la señora Botella, la señora Aguirre...
Sí, todos. He dicho todos.
Que
todos estan dient,
que estan, o sigui, l'ajuntament més endeutat de l'Estat, que Madrid. És Madrid, bueno, no, és Reus, però diguéssim, pel volum és Madrid, resulta que diuen, no, és que baixarem, congelarem els impostos i mirarem de baixar-nos. Escolti, expliqui-m'ho això. Això com casa amb el discurs que vostès tenen aquí? És que, o tots moros, o tots cristians, que deien, no? Perquè clar, és a dir, bueno, no, les retallades se suposa que han de servir per ajudar el dèficit i per seguir la prestació de serveis, però clar.
Iba a fer una intervenció en relació a esto de los moros y cristianos, pero me prefiero reservar.
Ja la va fer l'Esperanza Aguirre per Twitter.
Fem una cosa, canviem de tema, perquè més o menys crec que han quedat clars els posicionaments de cadascú. El Partit Popular, en aquest cas en el Parlament de les Illes Balears, ha aprovat el decret per l'ensenyament trilingüe. L'oposició en bloc hi ha votat en contra. El president de les Illes Balears ha tornat a culpar la immersió lingüística del fracàs escolar i s'ha refermat que tirarà endavant totes les reformes que calguin en aquest sentit. Ahir a Sant Cugat van veure com una quinzena de militants de les Joventuts Esquerra Republicana es van concentrar davant de la seu del Partit Popular per demanar un canvi en aquesta política lingüística que impulsa el govern de les Illes Balears. Li demanaré al senyor Bruno Salvador que comenci aquest torn, sí. I després farem Convergència, PSC i mantindrem aquest ordre. També els demano una certa brevetat, perquè després els vull preguntar una altra cosa, per si tenim temps.
Voy a ser muy breve. Es decir, yo quiero calificar... creo que debo calificar la acción del señor Bauzá como inmejorable.
¡Hala!
Inmejorable.
Se me ha acabado.
Lo dice el representante de la segunda fuerza de la ciudad.
Sí, dale, con la segunda.
No, que decía, por voluntad política, decía el señor Perasule antes, pues yo lo ratifico. Desde el Partido Popular consideramos inmejorable.
Intachable.
Intachable, si quieres. Sí, señor Inglés. Si quieres, sí, señor Sule. La actuación del señor Bauzá. En primer lugar, porque ha dicho que no va a ceder a la presión. A la presión.
Ya veremos eso, ¿eh?
De la calle. En segundo lugar, él se presentó, hizo bandera en la campaña electoral que le llevó a la presidencia del gobierno de las Islas Baleares con una posición muy clara en tema de lingüístico, muy clara. Y en esas elecciones el señor Bauzá barrió, como ha hecho la señora Merkel. No, más que la señora Merkel, porque la señora Merkel no sacó mayoría absoluta por 3 diputados y el señor Bauzá sí. Es decir, que esto... estas políticas, no es que dijera una cosa e hiciera otra, entonces tal, no, se presentó con unas posiciones, han sido avaladas por las urnas y esto se va a llevar a cabo. Y esto no es ningún ataque al catalán, vamos a entenderlo. Es decir, no, es un tema de libertad, de que se... Sí. A ver, lo que está pasando en Cataluña no pasa en ningún país del mundo. Es decir, que tú quieras estudiar en la lengua oficial de la nación y que no puedas porque no puedes estudiar en castellano en Cataluña, pues esto es lo que quiere evitar el señor Bauzá, y lo va a hacer, y lo va a hacer con determinación, y lo va a hacer con rigor, y no va a ceder a la presión de estos grupos que, si no se hace su voluntad, pues hacen estas posiciones.
Convergència i Unió.
Bé, jo aquí agafaria una bella frase espanyola de "yo esto ya lo sabía". És a dir, quan comencem en València i ens comencem a inventar coses com que València és un idioma independent del català o que ve de l'Iber, em sembla que és l'última gran fantutxada de Mortadelo i Filemón que s'han tret de la màniga, ara arribem a les Balears. És que ja es veia venir. Després vindrà que a Lleida també el català que es parla no és català, és un català frangero.
És la pau.
Exacte, és la pau extendida. Arribarà un moment que és que això serà els de Barcelona que parlem el català. A veure, la política lingüística de Catalunya es produeix en molts països, i si no li recordo el Quebec. El Quebec té una política lingüística encara més forta que la que té Catalunya. És a dir, els pares francòfons no poden portar els seus fills a un col·legi anglès. I a la inversa. I les polítiques que s'ha portat al Quebec per defendre i mantenir la llengua francesa en un territori britànic de llengua anglesa com és el Canadà, porten 200 anys funcionant. I no hi ha hagut fractura, eh? I el Quebec és un país, és una nació moderna, i el Canadà és una nació encara més moderna. Fixi's si és moderna que ha permès 2 cops un referèndum per la independència. Per tant, fixi's si és moderna. Sí, la sanitat millora i tot això. Però clar, vostè, tot el que li soni dret d'autodeterminació o llibertat dels pobles, vostè utilitza la llibertat només quan li interessa. Eh? Però... I li recordo un vell adagi també de la Revolució Francesa, eh? Llibertat, quants crims es cometen en el teu nom. I en aquest cas és un crim lingüístic, dir que és la llibertat a negar una cosa que és l'evidència més clara del món. Però escolti'm, jo estic encantat, la meva mare és d'Almeria. Jo parlo l'almeriang. Escolti, jo en aquest moment, escolta, tinc un domini de llengües que em sembla que si m'hi poso, vam acabar sacant-ho amb la llengua que la que esperàvamos. I aquí parlaré 4 o 5 llengües, o 6 o 7. Arriba un moment que jo, perdonin que hagi agafat aquesta bufonada a l'hora de parlar, però és que davant de bufonades prefereixo comportar-me com un bufó. Gràcies.
PSC.
Bueno, ja que començàvem per article, per adjectius, és impresentable, és immoral i són trets autoritaris d'un fet quasi dictatorial. Li vull recordar al senyor Bruno que el poder que t'otorguen les urnes és el poder de gestió. No és el poder de fer el que et surti dels nassos sense escoltar al carrer, sense escoltar a la ciutadania. S'ha de ser, en política s'ha de ser prou hàbil com per saber que a vegades el que es posa en els programes, no es pot dur a terme per manca de voluntat.
Política.
No, ciutadana. Ah. Per manca de voluntat ciutadana. La ciutadania és sobirana per demanar en qualsevol moment el que creu que s'està fent mal fet. Jo crec que la política lingüística del PP arreu de l'Estat ja ens ho va demostrar amb el València, a València, ens ho està demostrant a les Illes, ens ho va demostrar també al Tribunal Constitucional quan va portar la política lingüística del nostre país al Tribunal Constitucional, ens ha portat, etc. Vull recordar també, perquè jo crec que és de justícia, que la Junta de Portaveus va fer una declaració en el darrer ple a instància del PSC, doncs, a donar suport tant als directors dels instituts, en aquest cas que han provocat tota la rebel·lió, però també amb tota la protesta ciutadana. Per tant, solidaritat expressa de la Junta de Portaveus, per tant, del Consistori de Sant Cugat, al fet que està passant a les Illes Balears.
Bé, Iniciativa i la CUP després.
M'ha sorprès la intervenció del senyor Bruno de Salvador, perquè es referia al moviment que hi ha a les Illes Balears en contra d'aquest decret que es va aprovar ahir amb els únics vots del Partit Popular, com poco menos que una algarabia, no? Una cosa que passa de quatre grups, que no hi ha cap col·legi que funcioni. Està tot el sector educatiu en guerra, estan els pares en guerra. Els pares s'han solidaritzat amb els professors i paren amb els professors per no portar els seus nens al col·legi. Sí, 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 sí. Mire les notícies, llegeixi els diaris. Escolti, no és una cosa d'unes pressions a quatre grups que no passa res. El problema, certament, ho portaven al programa electoral. Però vostès, que ho porten al programa electoral, que han de fer ser una taula amb la comunitat educativa i intentar acordar allò que porten al programa electoral. I això no ho han fet. No ho han fet. Tenen tics autoritaris. Ha estat un tic autoritari, com va ser ahir l'actuació del senyor Posadas expulsant un diputat del Congrés dels Diputats. Sí, sí, sí. Vostès es pensen que amb majories absolutes els hi dona dret a qualsevol cosa. Els hi dona dret a censurar la discussió o el debat d'una moció presentada per un grup parlamentari amb la seva majoria o minoria. I la mostra del que està passant a les Illes Balears és això. Tics autoritaris i manca de diàleg amb les comunitats afectades o amb la gent afectada. I per últim, i per acabar, animar a tots els professors i professores d'Illes Balears que continuïn la lluita, fer una crida a la solidaritat més enllà d'Illes Balears a Catalunya, a fer l'aportació a la Caixa de Resistència, i tercer, una enveja sana pel que està significant de solidaritat entre molta gent de diferents àmbits, sector educatiu, pares, mares, AMPAs, tota aquesta mobilització. Sense la solidaritat de tothom no seria possible aquesta mobilització.
La CUP?
Jo em quedo amb l'últim que ha dit el Joan. Li buscaré la part positiva a la animalada que està portant a terme el govern Bausà allà a les Illes. La vaga, lluny d'apagar-se, cada vegada és més forta, cada vegada rep més recolzaments. El suport des d'altres punts dels països catalans cada vegada és més fort, la Caixa de Resistència va creixent, a diferència del que diu el Bruno, estic convençut de que farà que s'hagin de replantejar coses i animar-los a seguir en aquesta lluita i, bueno, i a demostrar que qui fractura la societat i qui vol dividir la societat en funció d'una llengua va estar totalment equivocat. Crec, bueno, que és una cosa que ja s'ha dit múltiples vegades i infinites vegades. Crec que el debat de la immersió lingüística a Catalunya ha demostrat, bueno, la llei d'immersió lingüística ha demostrat una efectivitat que ha fet que molta gent que fins ara, que no, al revés, que ha servit perquè molta gent que no sabia el català l'aprengués, i evidentment no tant en detriment de la llengua castellana, i l'exemple més clar el tenim al costat de casa, el tenim al Baix Llobregat.
Partit Popular?
Senyor Pros, és que no és un tema d'efectivitat el tema de la inversió lingüística, no té nada que ver con la efectividad, es un tema de libertad. Y esto lo dice el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional. Oiga, vamos a ver, esto no es ninguna manía del Partido Popular. Esto se pide como si en Alemania no se pudiera estudiar en algunas partes en alemán, como si en Italia no se pudiera estudiar en algunas partes de Italia en italiano. Es que es una cosa tan simple como esta. No es un tema de efectividad. Dejad que los padres elijan cómo quieren que se eduque a sus hijos. Se habla, miren, yo es que cuando oigo hablar a representantes de la izquierda, cuando la izquierda está en el gobierno, cuando la izquierda está en el gobierno, considera la acción de gobierno un ejercicio de la democracia. Pero cuando la izquierda está en la oposición, la acción de gobierno se convierte en unos constantes tics autoritarios. Autoritarios. Señor Perasulia acaba de decir, el señor Bauzá está mostrando una falta de voluntad ciudadana. Pero señor Sulé, pero si precisamente era la bandera que hacía el señor Bauzá al presentarse a esas elecciones, ¿Cómo puede usted calificar? Tendrá otras cosas. No le gustará a usted la medida, pero no la califique de falta de voluntad ciudadana. Usted usted
també estan sortint veus crítiques dins el PP d'allà, sí, sí. Respecte al tema aquest.
Como también en los AMPAs hay muchos padres están a favor de esto.
Bueno, de moment les del PP, les he sentit.
Partido Popular es un partido muy grande donde, como usted sabe, hay diversidad de opiniones en muchísimas materias. Faltaría más. Un ejemplo, por ejemplo, es el PSC. Ya no digo Convergència y Unió, que ni la propia coalición se aclara en temas tan importantes como es la cuestión del futur de Catalunya. No?
Molt breument, telegràfic. No, una ronda final.
Sí, molt ràpidament. Clar que no hi ha conflicte a Alemanya i a Itàlia, perquè, vamos, ni Baviera, que vol té fortes arrels nacionalistes, considera que l'alemany sigui bavarenc, el que es parla en comitè independent, ni a Lliga Nord considera que l'italià que es parla és padient, perquè ningú s'inventa les coses. Per tant, allà només hi ha un idioma que és italià i l'alemany. Respecte al tema de la llibertat dels pares a l'hora d'escollir en quin idioma, quan parlem de la religió en els col·legis, m'agradaria que també poguéssim escollir quan s'ha intentat posar la religió. Però sobretot, el més important, sí que és veritat que en el PP hi ha gent amb diferents opinions. L'hem tinguda quan han vingut altres companys seus aquí a la ràdio, per sort. D'acord? Per tant, sí que ens aclarem, Convergència i Unió moltes coses, però sobretot, amb el tema aquest de la llengua, jo crec que està clar el que hem comentat abans. No es pot anar contra l'evidència. Per molt que el Partit Popular hagi guanyat per majoria absoluta, si diu que el cel és de color taronja, continua sent de color blau.
PSC.
Bueno, jo li voldria recordar al senyor Bruno, si parlem de compliments de programa, que em digui una sola mesura de compliment de programa del senyor Rajoy. Després em contestarà. I després, ja que són tan legals i que fan tant cas al que dictaminen els Tribunals Superiors de Justícia, per què el senyor Bauzà no fa cas del que ha dictaminat el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears derogant el decret que havia aprovat? I tot i així l'està tirant endavant?
El decret sobre qui?
El de la llengua, el TLI.
Bé, el senyor Bruno de Salvador...
Per si no ho sabia, eh?
Com el senyor Bruno de Salvador parla d'esquerra i dreta, doncs la dreta, en aquest cas, la dreta neoconservadora, si em permet...
La de Merkel?
La de Merkel. Bueno, ja parlaríem de Merkel, si vol, després.
Jo encantat, ja lo sabem. És democràcia cristiana, no?
Sí, sí, és unió, en teoria, però vaja.
Sí, no,
en teoria és unió.
Muy en teoria.
Llavors, sempre es posen a la boca mots com llibertat, que a vegades frepen una mica si mirem la tradició històrica, en aquest cas del Partit Popular. I no estic dit de la tradició històrica, és la que és. Bueno, sí, la lluita antifranquista, cosa que altres no poden dir. Parlen de llibertat dels pares a que puguin els seus fills puguin tenir classes en castellà. Bé, la llibertat de 8 pares ha de supeditar a tota una escola, ha de supeditar a tot un país. Aquesta és la pregunta. L'error de base, jo crec que el problema que té el Partit Popular és no entendre, i per això estem com estem també, no entendre que Espanya, l'estat espanyol, és un conglomerat de cultures, de llengües.
Per supuesto.
Doncs no intentin fer genocidis de llengua allà on governen. Al País Valencià ho han fet, perquè ho han fet. A Catalunya ho estan intentant posant en qüestió un model educatiu d'immersió lingüística que ha estat un èxit de cohesió social, no, que no ha dividit el país, cosa que sí ha passat d'altres comunitats de l'Estat. Perquè, per exemple, el model que vostès proposen és el model del País Basc. Mm. Un model que ha dividit la societat en icastoles i no icastoles, en bascos i no bascos, bascos i espanyols. Vostè vol un país dividit? Vol a Catalunya dividida? Doncs la immersió lingüística el que ha aconseguit és tenir cohesió social i cohesió de país. I vostès el que estan fent a Illes Balears és continuar el pla traçat que va començar el País Valencià. País Valencià, Illes, i si alguna vegada governa a Catalunya, també ho intentarà.
CUP.
Sí, però una mica per exemplificar això, que potser és una anècdota, però m'he trobat que més d'una persona ho deia. Per posar un exemple, al tram de la Via Catalana on estava jo, al costat de Calafell, hi havia un munt de gent que parlava en castellà, però molta gent que parlava en castellà. I casualment m'he trobat amb molta gent que en el seu tram es trobava amb el mateix tema. Jo crec que, o sigui, cal dir-ho, o sigui, potser el debat ens hi podem discutir mil vegades, però el concepte és el que ara ha dit el Joan, genocidi lingüístic. El PP l'IT vol acabar amb el català, i és així de clar. I com que vol acabar amb el català, o el vol reduir a llengua més minoritzada del que està, fa el que fa a les Illes, fa el que fa al País Valencià, i intenta fer el que intenta fer Catalunya, on per sort no governa. En tot cas, la part positiva, que m'ho miro jo, és evident que els lligams i el que cohesiona això als països catalans, també li podrem agrair al PP un dia o altre.
Mire, aquí los únicos que quieren eliminar una lengua es el nacionalismo separatista, señor Cuevas. Sí, sí. Déjeme terminar la frase.
Déjeme
terminar la frase porque no me la dejen ni
has dejado español.
Ni terminar.
Nacionalismo separatista español.
El nacionalismo separatista catalán quiere terminar y está terminando con el castellano en el ámbito de la administración pública. No, en el ámbito de la administración pública.
Però, per exemple, a l'Ajuntament de Sant Cugat jo vaig i puc fer una tranquil·lament.
I l'Ajuntament de Sant Cugat, i el de Barcelona, i la Generalitat...
No li pregunto, vostè que és regidor, li pregunto jo a vostè.
Vostè com a administrado puede, y debe hacerlo si quiere. Es por parte de la administración, porque yo voy a recordar, el català no es lengua vehicular en la administración pública, lo dicen los tribunales. Lo que pasa es que el desprecio al Estado de Derecho por parte del nacionalismo ha llegado a unos niveles que ya son escandalosos. Y la prueba de ello es que la propia jurisprudencia de los tribunales repiten, el catalán no es lengua vehicular ni preferente en la administración pública. Y eso brilla por su ausencia en Cataluña. O sea, aquí los únicos que se quieren cargar al castellano, en el ámbito de la administración, no en la calle, señor Pros, no se nos ponga nervioso.
No, si no estoy diciendo
no se nos ponga nervioso. Es el nacionalismo separatista. El Partido Popular no quiere ir en contra del catalán. Entre otras cosas, porque muchos del Partido Popular somos catalanes de siempre, de generaciones, y sería un autosuicidio querer terminar con una lengua que han hablado nuestros abuelos, bisabuelos, etc. Es un disparate. Lo que pasa es que lo que no queremos es que se discrimine y se deja como una lengua que se habla únicamente pues a nivel familiar, a nivel privado en la calle. Esto es verdad y esto es un hecho. Mire, un ejemplo, cuando un administrado en el ayuntamiento, en el pleno, hace una pregunta en castellano, no se le contesta en castellano.
¿Y por qué?
¿Y per què
s'ha de fer això?
Per empezar, per un tema d'educació.
Si fos per un tema d'educació, tu hauries d'estar parlant el català aquí ara.
No, senyor, perquè a mi els ciutadans de mi partit me piden que utilitzi el castellano també en els medis públics.
Miri, senyor Bruno de Salvador, jo cada cop que vostè ha intervingut en el ple i jo li respost, ho he fet en castellà. M'agradaria que respongués algun cop, quan ho faci en català, vostè en català a mi.
Pues si lo haré, senyor Carol, perquè és llengua també en mi.
I escolti, hi arriba un moment que jo ja ho sento, se m'escapa el riure. Quan diu això de nacionalisme separatista, és que em sembla veure un capítol del Cuéntame.
Jo prefereixo rojo separatista.
Rojo separatista. És que sembla un capítol del Cuéntame i no li diré quin personatge fa vostè.
No és separatista, usted, señor, no es separatista.
Soy separatista.
Pues muy bien, muchas gracias.
Ya, pero yo no.
Dios mío, me ha hecho confesar que soy separatista.
Pues nacionalismo separatista. O le voy a llamar unionista a usted, señor Carol.
No, pero
pues
ya está, hombre. Es que me ha dado el toque utilitzar la manera que lo digo porque es con bastante capítulo de Cuéntame.
Es políticamente incorrecto. Yo lo sé, nacionalismo.
De todas maneras, y tornando al primer tema, hi ha uns altres que també s'embolcallen amb la bandera. I ara ho hem vist clarament. Clarament. Més enllà del que són els trets pedagògics i les línies d'educació que puguin traçar a qualsevol comunitat educativa, hi ha un fet inherent, que és l'embolcall amb la bandera. Uns amb un nacionalisme espanyol, uns altres amb un nacionalisme català.
I vostè en medi, no?
Jo en medio no, és que a mi el nacionalisme ni fu ni fa. La societat del benestar, els serveis públics, l'educació, la sanitat, la seguretat.
Escolti, em toca a mi ara parlar.
Sí, sisplau.
Hem de marxar, bàsicament, no és que els vulgui tallar la conversa, però gairebé són les 10 del matí.
Pensava que volia opinar també.
Home, ja me les guardo per fora. Escolti, moltes gràcies al representant Francesc Carol, Bruno Salvador, Pere Soler, Joan Calderón i Guim Pros per la seva assistència i ens veiem la setmana que ve. Molt bon dia.
Molt bon dia. They really think